Bon dia. Després de l'informatiu matí, avui divendres 31 de març del 2023, obrim l'espai de conversa de tertúlia de Ràdio Sant Cugat sobre cultura local. Avui fem un recorregut pels 50 anys de la Galeria Canals i, com el Josep, el seu director, té moltes coses a explicar-nos, anirem molt ràpid a conèixer les activitats culturals a Sant Cugat per als propers dies, seleccionades per l'Àlex Berenguer i amb la veu de Sergi Closelles.
Doncs comencem amb el tema que tractarem avui al programa. Avui s'inaugura l'exposició de 50 anys de la Canals Galeria d'Art, 50 anys d'art català, 50 artistes. Un recull de 50 obres d'artistes que exposen regularment en aquest espai. La inauguració serà a les 6 de la tarda i estarà fins al 31 de juny. Ara seguim amb un parell de propostes teatrals. Aquest vespre a les 8 s'estrena El pare, dirigit per Josep Maria Mestres i protagonitzada per Josep Maria Pou. Les entrades estan disponibles a la pàgina web del Teatre Auditori. També en teatre aquest diumenge a la Nau de Cultura de la Vall d'Oreix es farà La Nina a partir de les 6 de la tarda, a càrrec del grup de teatre Espiral. Les entrades estan disponibles a la pàgina web Entreàpolis. Més coses. Aquest cap de setmana es faran uns itineraris guiats al voltant del monestir. Només dissabte a les 10 es farà l'itinerari Castrum Octavianum per conèixer els elements defensius del monestir, que començarà a la plaça de l'Om. I tant dissabte com diumenge, d'11 a 2 cada 30 minuts es farà Assaltem la muralla per conèixer els resultats de la restauració de la muralla de Llevant. Els dos itineraris són gratuïts.
De les mans, un cot i vens al cero que ha mogut tot el mercat.
Passem al següent bloc amb motiu de la capitalitat de la sardana. Aquest dissabte a les 6 es farà un minicurset de sardanes a la plaça de Barcelona. I el diumenge es farà el concurs de colles sardanistes, diumenge a 11:45, a la plaça de l'1 d'octubre. Recordeu que aquestes són algunes de les propostes que es podran fer a Sant Cugat en els pròxims 7 dies. Per consultar totes les activitats culturals que es podran fer al nostre municipi, consulteu www.cugat.cat/agenda.
No vulguis córrer la sort del traïdor. I és que...
Avui, 31 de març, comença una exposició molt especial a la Galeria d'Art. Es tracta d'una exposició que commemora els 50 anys que proposa art a Sant Cugat, aquest espai. Un espai, una iniciativa que ha estat situada des de 1973 a 4 indrets diferents de la ciutat i que ara es pot visitar al carrer Orient número 24. Volem conèixer la història d'aquest espai, la prèvia, el context artístic santcugatenc que va motivar la creació de la Galeria d'Art de Sant Cugat, i per això hem convidat el seu director, el Josep Canals. Hola, què tal?
Bones.
Bon dia.
Bon dia.
Avui hem d'explicar moltes coses.
Bé, són 50 anys d'història de galeria, però són 60 anys de lluita, o més de 60 anys de lluita d'aquest galerista, ja que vaig començar amb 12 anys en el casal parroquial i bueno, ja a partir de llavors he conegut tota l'evolució. Penseu que estic parlant dels anys 50, a principis dels 60.
Explicarem moltes històries, perquè a més tenim diferents convidats que aniran entrat per via telefònica, i també tenim aquí a la Mari Carmen Sánchez. Hola, bon dia. Què tal?
Bon dia, buenos días.
Vas estar molt implicada amb aquesta mostra itinerant, la Bienal d'Art Contemporani. Vas estar darrere, després explicarem. I la Imma Puello.
Bon dia.
Artista, crítica, professora, mil coses, i durant molts anys presidenta de FIRART, un espai molt important de l'art aquí a Sant Cugat. Benvinguda a Ràdio Sant Cugat.
Gràcies.
Farem una xerrada de recorregut, d'història, i com tota història anem als inicis. A tu l'art, quan comença a interessar-te?
Bé, jo em començo a interessar en l'art quan estic a l'escola. Vull dir, aquí érem un poble, jo parlo ara d'un poble d'uns 18.000 habitants, quan jo tenia 10 o 12 anys, i és clar, quan comença a sortir, els pares feien mica que avui no estiguin pel carrer, que el carrer és perillós, etc. I en el centre de Sant Cugat, en els quatre cantons, hi havia el casal parroquial. i en el casal parroquial que portava la parròquia, allà es feien classes de cuina, de dansa, d'ensenyar-les a ballar sardanes, i allà hi havia la Teresa Ferrés, la primera pedagoga de Sant Cugat, que ensenyava art. I en allà, doncs, en aquells moments, m'hi vaig apuntar. Bueno, clar, els meus pares m'hi van apuntar, perquè jo a casa feia dibuixos. Els dibuixos que feia era agafar els còmics i imitar els còmics, com fa molta gent avui dia, no? D'agafes el còmic, això, aquests dibuixets. I llavors allà és quan m'ensenyen a encaixar, a dibuixar, una mica de sensibilitat. I com que la Teresa Ferrés era molt amant també de la poesia i de la pintura més aviat italiana, de... saltada de la bellesa, doncs bueno, ens va ensenyar aquestes coses, inclús feien fang i tal. I el curiós de tot això és que, per exemple, tots el de calcando, cal liro, cal d'això, passaven per allà. I, bueno, una àmplia gent que va passar, i uns anys després, potser dos anys o tres després, que estàvem allà, perquè això, jo vaig estar-hi 4 o 5 anys, i van passar-hi tots els que... eren joves de l'Escola Catalana de Tapís, que era el Rollo, el Carles del Cló, etc.
No sé si el Ramon Grau... Bon dia, Ramon Grau.
Hola, bon dia, què tal?
Director de Tot Mèdia i també creador d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia i benvingut. Sí, uns quants, uns 40 aproximadament.
Exacte.
40 anys. No sé si vas passar per aquest espai parroquial dels Quatre Cantons. Ara ens explicava el Josep que ell va començar a fer art allà.
Sí, no, jo sóc una mica més jovenet que el Josep.
No gaire, 10 anys amunt, 10 anys avall.
Però sí que ho recordo així molt vagament, perquè jo era molt petit, però recordo haver anat a alguna exposició acompanyant el meu oncle, que, per exemple, l'exposició de l'Eugeni Canes, crec que era Eugeni, que va fer poc després de la seva mort, li van organitzar una exposició molt bonica de pintura, escultura, etc. Això ho recordo bé. I bé, recordo que això, que la joventut, els grans anaven allà i s'ho passaven molt bé, no? Feien concerts, feien trobades, etc. Era un espai de llibertat en aquest temps tan complicat, no?
Tenim aquí amb nosaltres la Emma Pollo. La Emma, sí, també deia que sí, eh?
Sí, bueno, estic d'acord amb el Ramon, no? Perquè, a més, clar, jo he estat parlant amb bastants artistes o persones que van assistir al casal parroquial, no? I que confirmen això que diu, no? Aquesta exposició de l'Eugeni Canes, és veritat, fa pocs dies justament parlava d'ella, no? I bueno, és veritat, es feien exposicions, altres activitats, crec que hi havia també la Tutumada, si no m'equivoco, Ramon, això potser tu ho confirmaràs.
Sí, sí, però això no, és un any més tard.
Sí, però vull dir que era un lloc, no?, que generava activitat i, com bé també ha dit el Josep, un lloc on els pares tenien els seus fills com segurs en allà, no? Vull dir, era el lloc que confiaven, no?, que allà aprendrien i estarien
estava
bé.
Estava una mica sota el xapluc de la parròquia, no?, de l'església, per tant, això donava una certa...
seguretat.
Seguretat, no? És com una mica com els Boy Scouts en el seu moment, no?
Exacte,
això,
sí.
Doncs, que gràcies a l'església es va poder fer coses que en un àmbit que no hagués estat aquest paraigua no s'hagués pogut fer.
Sí, sobretot als anys 60-70, si no n'ha sigut per l'església i pels capellans progressistes que hi havia en aquell moment, el poble potser no hagués evolucionat. Perquè has parlat de la Tutumada, i va ser tot un grup de joves que també m'hi va agafar a mi.
Tutumada, es deia el grup?
Sí, a veure, Amics de Tothom. Amics de Tothom era el nom que va posar el mossèn que en aquells moments ens portava el jovent. Estem parlant d'un jovent de 14 a 17 anys, i allò va durar uns 4 anys, però ens va transformar a tots, vull dir, a molta gent que tenim l'esperit que ens va donar aquell ambient, perquè era la gent del poble. Va ser, allò va coincidir una mica en els anys, a finals dels anys 60, amb el maig francès, quan hi havia la música, aquell aspecte del casal, que n'heu de parlar un dia, ara estem parlant d'art, però heu de parlar un dia, va ser molt transformador per a la ciutat de Sant Cugat. Per exemple, aquí ara estic parlant amb una persona que va fer música, Eh? I, que va, i que també va ser artista d'una nova temporada. O sigui, a veure, han passat moltes coses, però el Casal el que va ser és, per exemple, per mi, pel Carrerito, que va ser l'editor del diari, el primer diari de Sant Cugat, i per empresaris i per gent, molta gent, va ser un esclat de llibertat, i que inclús llavors hi havia el Teatre Fòrum, el Cine Fòrum, el concurs de pintura ràpida va néixer allà, bueno, moltíssimes coses que gràcies a la capa del mossèn d'aquells moments i aquests capellans progressistes, que un estava a Sant Cugat i l'altre estava a la Floresta, agrupava el jovent, bueno, amb unes trobades que en diríem hippies, o trobades d'aquelles de Kumbaya, que amb aquelles cançons de Kumbaya descobríem els Beatles, descobríem la nova cançó, descobríem...
I és curiós que en tan pocs anys la veritat hagi deixat tan tapatjada Sant Cugat, no? Vull dir, perquè de fet això que deies, 3-4 anys va durar això, molt poquet, no? I jo recordo també els grans concerts que es van organitzar en el, no sé si, em sembla que era del, organitzats també per l'Amics de Tothom, no? Que s'havien fet al Claustre,
exacte,
amb en Manel Serrat, en Raimon,
l'Ariel
Marbonet, etcètera, no?
Són noms importants, i en aquell moment ho eren ja.
Mm-hmm. Sí, i tant.
Em queda claríssim que la Sala Parroquial hem de fer una tertúlia d'això per rescatar i recuperar tota la gent que vau viure i que vau néixer com a artistes, no?, que, d'alguna manera, o ampliar la vostra creativitat allà.
Bueno, Ramon, jo crec que ell ho pot dir-ho. La Sala Parroquial va ser una mica l'esclat. És allò que dius, és l'escola que obre portes, perquè llavors la gent es va anar situant en llocs, per exemple, després d'allà, doncs, quan va tancar, doncs jo vaig crear estudi d'art, altres coses.
Mm-hmm.
Sí.
Volies dir alguna cosa, Ramon?
No, que és veritat que va ser un esclat, no? I a partir d'aquí jo penso que Sant Cugat s'ha anat configurant a nivell cultural, en bona part amb gent que va sorgir de tot aquest moviment, no?
Mm-hmm.
I molts dels que estan en entitats actualment són de les sortides d'allà.
Sí,
els plors, els etcètera, etcètera, no?
Avancem una mica en el temps i a la dècada dels 70, a principis dels 70, que és el moment on vas a l'avinguda d'Alfons Sala, número 25, i decideixes crear una galeria d'art.
Sí, era una botiga que em van vindre a veure perquè tenien els sòtanos un espai i em van dir escolta'm, podries fer alguna cosa aquí i tal, i llavors jo en aquells moments exactament ja tenia, passava dels 20 anys, llavors vaig dir, ostres, sí, fer una galeria d'art, perquè jo dintre d'estudi d'art, que estàvem parlant del carrer Santiago Rossinyol, ja feia exposicions com fan qualsevol altra entitat, etc. No? Llavors allà era una forma de fer-ho professionalment i es va fer. I ara que estic parlant amb el Ramon, una de les coses que em recordo, ell coneix aquell moment també perfectament, perquè a més coincideix que en aquelles èpoques de que jo tenia en aquell espai, que surt el tot, jo me'n recordo aquell primer tot senzillet i tal, que va sortir també en aquells anys, diguéssim, els anys 70, pot ser 75 el primer tot, no sé, ara no recordo exactament.
No, el primer tot va ser el 85.
Heu
recordat també la ràdio que...
Exacte. Llavors, en aquells moments jo recordo el Ramon haver vingut en aquella galeria.
Però segur que, com a periodista de Ràdio Sant Cugat.
No, com persona. Que inclús va comprar, a veure, hi havia una exposició de Pilarín Vallès i ell va comprar un dibuix de Pilarín d'aquells anys, estem parlant dels anys
70,
i era el Grau Garriga teixint a l'Escola Catalana de Tapís. Suposo que encara el tens.
Sí, allò em sembla que vam fer algun truquet, Josep, perquè aquella època comprava jo... No.
Bueno, això que dius... Això que dius de truquet...
Havíem fet algun truquet de posar...
Sí, això... Ah, exactament. No, això que dius conjuntament de truquets, vull dir, dintre de la meva història de galeria, jo he fet truquets amb roba, he fet truquets amb dinars, he fet truquets... O sigui, escolta'm, a canvi d'aquesta pintura, doncs pots vindre aquí al restaurant durant un any, o pots tindre aquest traje, o pots fer això, o pots fer publicitat, tot, bueno, i segueixo fent-ho, eh? Que gràcies a aquests, als trueques aquests, al món de la cultura podem avançar, no només al món de l'art, eh? Que això és molt important.
I doncs llavors continuem una mica cronològicament, perquè la Imma, a la dècada dels 70, ja vivies aquí a Sant Cugat.
Sí, el 71 ja tenia la residència aquí, sí. I per cert que volia fer, bueno, és una anècdota, eh? Però
no,
quan parlaves del trueque aquest, quan jo vaig donar classes a Santiago Rusiñol, bueno, a l'escola d'art, diríem, bueno, eh?
Sí, sí.
Clar, no es cobrava res, però sí que el Josep em va donar una escultura seva, que deu ser de les poques que hi ha, no? I bueno, que jo la tinc. La conservo.
Sí.
Una petita escultura. Perquè, clar, va ser un trueque, eh? Va ser...
Una cosa que ja que t'està explicant tot així a nivell general, s'ha de dir que, esclar, jo, els meus estudis, quan a casa meva, doncs vam veure després del casal, que tenia una sèrie de coses, d'actituds artístiques, van dir, bueno, tens que estudiar art, i llavors em van apuntar, no? I ja, llavors ja tenia això als 16 o 17 anys que podia anar a Barcelona, perquè també anar a Barcelona era una mica perillós en aquells anys, els estudiants d'aquí, doncs vaig fer Escola Massana i Arts i Oficis, llavors soc titular amb Escola Massana, titular d'Arts i Oficis, i posteriorment vaig a Facultat de Belles Arts, i esclar, tot això van obrint uns camins importants, i però jo anava per escultor i pintor, i hi ha unes quantes escultures, inclús, a veure, n'hi ha una en un poble de 3 metres de cap allà al Maresme, etc.
Escultura pública, llavors.
Escultura pública, sí. I, bueno, passa que després, com que això, el que passa a tots els artistes avui també, que és molt difícil viure només de l'escultura. Llavors, o la pintura, llavors, esclar, tens que donar classes, tens que fer altres coses.
Bueno, jo crec, no sé, crec que d'acord que tu anaves per pintor i escultor, però rerefons per mi qui anava aquest gestor cultural, artístic, que és el que has fet fins ara. I per cert, bueno, lo de la pintura, recordo aquella exposició que hi havia allà a la plaça Octavià, on hi havia el Club Muntanyenc cantonada plaça Augusta, que allà vas fer una exposició, crec que els primers anys, o quan, no sé si estaves estudiant o sí, hi havies acabat, ara no recordo exactament.
Aquella era una sala.
Sí, amb una pintura gestual, de la Serra de Collserola, gestual.
Les notes que em donaven a la facultat eren bones,
sí.
Vull dir que eren d'empenta, en aquest cas, com a artista, o sigui, no he sigut dolent, vull dir, he tingut crítics, doncs, que m'han apoyat, però el que passa és que llavors em vaig dedicar més per allò de poder portar plata a taula, doncs, a la part de gestor, no? Però, per exemple, ella parlava d'una cosa que també jo sempre estic reivindicant. El Club Muntanyenc, d'aquí la plaça Octavià, que és on ara s'està fent un bloc de pisos,
sí.
El Club Muntanyenc va ser clau per l'art dels anys 60-70 a Sant Cugat. Era l'única sala d'exposicions que podíem utilitzar la gent d'aquí i que es feien exposicions de fora. Per exemple, en aquesta sala hi havia passat el Miró, hi havia passat el Tàpies, que hi ha fotografies, i havíem exposat el Royo, el del Clou, el Codó, jo, bé, tota la gent de Sant Cugat, i alguna cosa havíem vengut a la gent d'aquí. Llavors era una atracció, perquè clar, en aquells moments, en aquells anys, la gent anava molt a missa, venia, després de missa anaven per ser el mesón que estava al costat i visitaven aquesta sala, que per exemple ara que s'ha fet l'any Ferreter era un dels assidus d'aquesta sala, era un dels que ens venia, ens animava, etc. I aquesta sala, vull dir, sempre els dits del Club Montanyenc, dic, aquesta part artística que aneu tindre al seu moment, a més es van fer uns concursos de fotografia que es donaven uns premis, etc.
Permetem que ara estem parlant d'una època i tenim també via telefònica el Sergi Bernils, que no sé, Sergi, hola, bon dia, Sergi.
Bon dia a tothom.
Et poso en situació, tenim a la Mari Carmen Sánchez, el Josep Canal, evidentment la Imma Puello, i també el Ramon Grau, via telefònica. O sigui que ens hem ajuntat, i la Jèssica, que sóc jo aquí, i l'Oriol, que a les vies de so. Ja estem presentats tots.
Una bona colla. El millor de cada casa.
Clar que sí. No sé.
Estàs parlant amb el Pitucito.
Pitucito?
El Pitucito, aquesta casa d'aquí la cantonada, tocant la ràdio Sant Cugat, aquesta és la casa que va néixer el seu pare. El seu pare va ser alcalde de Sant Cugat, el penúltim alcalde de l'època franquista, el que, bueno, podríem parlar molt també d'aquesta etapa, però bueno, vull dir, és un de les arrels històriques del poble, aquest senyor que
s'ha acordat. I això de Pitucito, què significa?
Bueno,
és això?
El mot, calcando, cal...
Ah, vale.
Com en deia a casa teva, Ramon?
No. Era
el Sergi.
Era cal capicito perquè un avi o rebesavi, quan s'acostaven les criatures que jugaven a la plaça, els deia cap aquí tu, i està el poble aquí tots, com que devia televisió, era una manera de distreure's. Ah, doncs a partir d'ara direm capicito. Com que no ho deia bé, deia capicito.
Digues, Ramon.
No, dic abans. El Ramon, no, el Sergi.
Et posava un nom ja.
Sergi, tu tenies a prop el Club Muntanyenc, com ara estava explicant el Josep, on es podia exposar art. D'aquí et ve? Veies que anaves a veure obres i ho tenies tan a prop?
Sí, esclar.
Et recordes d'aquesta època?
Sí, ja ho crec que ho recordo, perquè el meu tiet Rafel vivia allà a tocar i anàvem a casa d'ell i sempre... al Club Muntanyenc, matins, tardes, nits, sempre hi havia alguna cosa interessant per veure, no? Allà jo crec recordar alguna exposició d'en Francesc Cabanes, crec, i després això que dèieu abans de fotografia, de col·lectives de tot tipus, clar, que allà hi van passar gent molt bona, eh? El Codó també hi va anar, escultures, etc. Era un espai molt íntim i semblava fet... i a més els diumenges, sobretot, que la plaça del monestir estava tan plena, la gent hi entrava, hi havia un galè per veure art, no? Jo crec que ho veu organitzar entre tu, Canals, no? El Tortosa també, o no?
No, allò, sí. A veure, allò ho portava directament al Club Muntanyenc, la sala aquesta, i l'únic que fèiem era demanar permís, per exemple, a veure, jo recordo, doncs, alguna persona del Club Muntanyenc, el secretari o tal, que es posava la llista i llavors deia, pues, tal data està lliure. Per què no? No totes les dates estaven lliures, perquè hi havia moments que potser feien la marxa infantil o hi havia el moment que anaven a fer escalades i aquella quinzena la sala no funcionava.
No es podia utilitzar.
Que, per cert, era d'aquella època que les exposicions duraven 15 dies. O sigui, que totes les sales de galeries professionals, etc., eren 15 dies, que això ja ha passat també a la història.
Un apunt sobre aquesta sala, la primera exposició individual que va ser en Grau Arria, a Sant Cugat, i no sé si va ser la primera que va ser a tot arreu, va ser al Club Muntanyenc, precisament, que l'altre dia em van portar el catàleg d'aquesta exposició, bueno, el catàleg, un fulletó, no?, que era d'aquesta exposició, em sembla recordar que és dels anys 50 i poc, eh?, i ja es feia en exposicions.
Déu-n'hi-do,
i... Josep, era l'única sala que havia estat cobert.
Després
va continuar en la plaça de Barcelona. Quan van traslladar la seu del club, allà es va continuar amb el tema de les exposicions durant molts anys, eh? Vull dir que això anava molt vinculat a l'entitat i que, com dieu, va ser l'única espai que hi havia.
Sí, jo ho confirmo perquè està documentat això, no?, que el Grau Garriga, el Josep Grau Garriga, va fer la seva primera exposició a Sant Cugat a l'espai o a la sala expositiva del Club Muntanyenc. I es pot comprovar, no?
Però no només sí. És Grau Garriga, sinó és el Rotllo, és el Canals, és el Codó, és el Clò, sí. És el Cabanes també, que, els dos Cabanes, el Miquel i el...
Francesc,
doncs tots també van fer... I la Teresa Ferrés, no oblidem. Clar, era l'única sala que hi havia. Després, al cap d'uns anys, va sortir una sala de la Caixa de Pensions, que era en un pis que hi havia una primera biblioteca privada, que era la Caixa de Pensions, en carrer Santiago Rossinyol, on encara hi és la Caixa de Pensions, i en aquell primer pis, doncs, hi havia biblioteca i un petit vestíbul on es feien exposicions.
Per
això és molt més tard.
Anem al 73, la galeria. Comences amb aquest objectiu d'ensenyar l'art santcugatenc, sobretot, no?, després, o l'art de la comarca. d'alguna manera.
La primera exposició que es fa és Art del Vallès, per allò de lligar, de que la gent del voltant pogués vindre i tal. I llavors es van fer diverses exposicions, per exemple, a veure, jo l'únic Dalí original que he vengut ha sigut a Galeria d'Art del Vallès, que en el seu moment, i sempre recordaré aquest Dalí, que va comprar un de Cerdanyola, que és reconegut perquè és una persona que mai ha treballat, sinó sempre s'ha dedicat a gestionar els negocis familiars i el patrimoni familiar. Era un xicot jove, d'uns 16-17 anys o 18, molt jovenet, i va comprar allò, i en aquell moment valia 75.000 pessetes, que eren diners. Però era un original i firmat pel metge del... i era l'època de vida del Dalí, i això me'n recordo d'aquesta peça. Llavors me'n recordo d'exposicions importants, doncs, per exemple, al Batlle, pare, havíem fet coses que fèiem amb la Sala Parés també, i tal.
La col·lectiva em sembla que va
ser,
sí, no?
Sí, havíem fet coses destacades aquí. El que passa és que bueno, la situació també d'abans com ara, diguéssim, a nivell econòmic no ha canviat gaire a Sant Cugat.
I pocs anys després decideixes crear la Bienal. Per què? Bueno, Bienal d'Art Contemporani, una manera d'ensenyar nous artistes que començaven...
Tot això és allò que diem, ara mateix estem parlant amb un destacat empresari santcugatenc, amb un destacat artista que precisament demà mateix inaugura a Itàlia una important exposició. Bé, són tota aquesta inquietud que hi havia, llavors fa que jo digui que creï, la primera vegada que es crea és la mostra d'art. I la mostra d'art es crea en un moment concret, i això sí que és història, i és història molt viva. En aquest país, a veure, tot el que ha fet Canals ha sigut en català, aquesta és la meva llengua. Tot el que ha fet Canals és en aquesta terra que estic ara, que és Sant Cugat. D'aquí ha begut aigua de la riera, com passa amb el Ramon o com passa amb altres, i menjat quasi terra, i vist plantar i vist canviar aquest sant poble. I aleshores què passava? Que en aquells moments aquest país, en ple franquisme, hi va haver-hi un esclat que es va dir Congrés de Cultura Catalana. I tot aquest moviment que hi havia a Sant Cugat, això que et venia a Maria Aurèlia Camany, que passava en el Casal, que passava... Aquest moviment de joventut, dic, home, hi ha bastants artistes aficionats i llançats, hi ha diversos espais, doncs anem a començar a agafar 10 espais a Sant Cugat. Hi havia en aquell moment 10 espais per exposició. Un municipal, l'altre muntanyenc, l'altre la d'una caixa, l'altre d'una altra caixa, l'altre d'un banc, l'altre... Bueno, i que hi ha el plano, ja surt, està penjat a internet i tal, i en aquest es va fer primera mostra, i era de la gent de Sant Cugat. I llavors es van fer unes xarles importants, que va vindre el Grau Garriga i els Subiracs, a fer aquestes xarres en el claustre del monestir, l'Arnau Puig, gent reconeguda, i aquell va ser un primer esclat de dir com està l'art en aquell moment a Sant Cugat. I a partir d'aquell moment és quan dic, home, això podem valorar-ho. I llavors, clar, la gent deia, home, selecciona, perquè clar, hi havia artistes molt aficionats, selecciona una mica i tal. I es va començar a agafar un jurat de diferents llocs del país i vam dir, home, per què no ho fem itinerant? Perquè, ui, això és important de destacar-ho. Aquella primera Bienal, que per això a vegades en el Club Montanyenc li dic, sisplau, explica la història, gràcies al senyor Puig, que s'ha dit clarament, es va fer a Sant Cugat i Camprodon, i tenim catàleg d'aquest fet, perquè a Camprodon es va fer perquè resulta que el Club Montanyenc va ser l'organitzador de la marxa de regularitat de Catalunya, i es va fer a Camprodon.
I va aprofitar per portar la
Bienal. Va dir, escolta, això és interessant portar al Camprodon. I llavors es va fer una petita selecció i es va portar a la església de Camprodon, que encara no segueix sent de culte, perquè es fan exposicions i tal, i allà es va fer aquella primera exposició. I llavors, a partir de la segona, ja es van posar més...
Començar a ser itinerant. I com portava molta feina, perquè, evidentment, el fer moure una exposició, rebre totes les obres, els artistes, el jurat... Aquí és on entra Mari Carmen Sánchez.
Sí, exactamente.
Apróbate una miqueta al micro, Mari Carmen.
Yo, la relación que tengo con Josep, aparte de amistad, fue de casualidad, que en la vida, pues, a veces las casualidades son interesantes, importantes. E íbamos de fin de semana a Londres y en el avión, a la vuelta, nos encontramos. Él había ido a una feria, precisamente, con su galería.
Tenía
y entonces hablábamos, porque yo lo conocí nada más llegar a San Juan. Yo estoy aquí desde el año 84. O sea, que yo soy no vinguda, como decís en catalán. Pero bueno, enseguida como me interesaba pues hacer vida en el sitio donde estás, y sobre todo la cosa de cultura me ha interesado mucho, y bueno, y por supuesto las artes plásticas, enseguida aterricé en la galería de Josep. Y bueno, y a partir de ahí, pues como me interesaba, bueno, en el avión me propuso, oye, pues mira que tengo esto, se me va la persona que me lleva esto, ¿por qué no vienes? Pruébalo, que a ti te gusta, no sé qué. Bueno, pues desde entonces, ya pues sí, efectivamente, ya por amor, no amor-odio, amor al arte y amor por amistad, pues ya lo cogí. Entonces lo que explicabas tú, efectivamente, es una, en ese momento que se llamaba La Mostra, cada mes la teníamos, que eso es muy importante, porque que una itinerancia que dure muchos meses por toda Cataluña y Andorra, un mes en cada sitio, hay que valorarlo eso, no es muy común.
Un año.
O más, o año y medio.
Exactamente.
Que más, según de, más de alguna, sí. Era, como era bien, era Mostra Bienal, pues representaba que, claro, durante ese periodo lo podías tener el tiempo de las instituciones que querían hacer. Porque siempre ha sido por instituciones, siempre ha sido oficial, ¿eh? Nunca ha sido, o sea, pública, nunca ha sido civil. Desde la sociedad civil, en ayuda con los estamentos oficiales, que la Generalitat ha colaborado muchísimo siempre, y luego los ayuntamientos, que repito, han querido ceder sus salas y colaborar en la medida de la representación. Entonces claro, cada mes es un trabajo, perdonad la inmodestia, pero bastante arduo, porque es que has de coordinar a muchas personas. Y para que esté todo a punto el día de la inauguración tienes que tocar muchas teclas como en el piano. Pero bueno, se consiguió, porque teníamos sobre todo ilusión, pasión, nos gustaba el tema y no nos importaban las dificultades, que las ha habido, ¿eh? Pero bueno, fue positivo.
I això de...
Pensa que una de les coses que ha tingut aquesta Bienal és que, per exemple, jo estic molt satisfet d'ella. Ha sigut la Bienal més antiga d'estat espanyol, que ara l'Ajuntament de Sant Cugat no volgut continuar. Aleshores, si l'Ajuntament del meu poble no volia continuar, jo no podia cedir-la a un altre ajuntament, perquè era una cosa arrelada aquí. Era aquest, és això que estem parlant. Estem parlant d'una realitat europea, d'un lloc concret, del lloc més ric, més entusiasme que hi ha en el sud d'Europa en aquests moments, que és Sant Cugat. Aleshores, aquesta Bienal era d'aquí. I, per exemple, una cosa de la que estic satisfeta és els noms destacats que han passat, que ja te'n podrà dir molts, però jo en destaco un, Avellí. Avellí representant a l'última Bienal de Venècia, d'Espanya.
Ell, Susana, en els Solano, anys... Susana Solano.
I Susana, ara parlo d'Avellí, el representant d'Espanya a la Bienal de Venècia, l'any 82. Però, a més, hi van passar-hi tots els artistes destacats de Sant Cugat, Sergi Bernils, un d'ells, i com ells, vull dir, altra gent. Aleshores, aquesta Bienal ha sigut, podria dir, un revulsiu. Crítics, els més destacats.
Sí, jo, a veure, com a part implicada, per supuesto, i quizá des de més fora, aunque esté implicada, lo que sí he visto, y posteriormente después, cuando ya lo he dejado y se ha terminado, por desgracia, es que ha tenido una calidad tremenda, no solo de participantes, sino el jurado, porque hay que reconocer que Josep Canals, quien lo quiera ver, y si no lo ven, y vuelvo a repetir, desde fuera, es una persona que dices Canals, y se te abren puertas, a nivel artístico, a nivel de autoridades, todo el mundo, tú dices Canals, ¡buh!, ya lo tienes todo solucionado. Entonces, claro, eso tenía un prestigio, porque cualquier persona que decía, mira, vamos a este año la Bienal, a ver, vienes para jurado y tal y cual, nunca han dicho que no. Si han dicho que no es porque tenían otros compromisos y no los podían acatar. Pero es que la creme de la creme del mundo artístico ha pasado por los jurados de la Bienal.
Ara vull parlar, tenim el Sergi Bernils. Sergi, tu vas participar a la dècada dels 90, pot ser?
Sí, vaig participar en dues edicions, però no em facis dir ara els anys, perquè ja fa bastant, en dues edicions. Una d'elles amb un format gran, etc. Però no, jo volia dir que, aviam, això de la Bienal és un pecat dels més grossos que s'hagi acabat. Jo, una de les últimes vegades que he parlat amb el Canals, he dit, escolta, res és impossible aquesta vida, és que és... és una llàstima de les més gruixudes que la Bienal no continuï, perquè és que era el projecte artístic més important que es feia a Catalunya i a l'estat espanyol també, eh? Vull dir, a veure, però, Canals, ara que estàs aquí, per què no us poseu d'acord i es busqueu sense la manera de continuar?
A veure,
res és impossible aquesta vida.
A veure, hi ha una cosa, repeteixo, jo sóc d'aquí i seguiré lluitant fins que tingui una gota de sang, ja ho sabeu tots els que m'esteu escoltant i els que esteu aquí, per al meu poble. Vull dir, jo des de l'arrel del meu poble, llavors que he cregut, algú em deia, home, centra't això només a Sant Cugat. No, Sant Cugat té una projecció internacional. Jo ara mateix tot això que està passant aquí s'està sentint a través d'internet. Per què? Perquè ho estic enviant a totes les meves xarxes, a fotografies, etc. Per tant, és global, estem en un món global. I la Bienal més antiga d'art emergent, que es diu ara, de l'estat espanyol, si ha desaparegut és perquè l'Ajuntament no ha donat recursos. No perquè no l'hagi donat la Generalitat, perquè la Generalitat, inclús els presidents, els consellers de cultura i conselleres, tots han vingut a inaugurar. El suport econòmic de la Generalitat ha sigut sempre important. Inclús hi havia una vegada l'Agència d'Esponsorització de la Generalitat que contínuament posava, i estem parlant de moments que posava, pues, 10 milions, 15 milions de pessetes. Sí. I llavors allò permetia fer uns catàlegs. Per exemple, és de les primeres bienals que anem a fer pàgina web, quan en aquell moment començava, anem a fer CDs i anem a utilitzar noves tecnologies. I en aquells moments Arcatel o alguna cosa així, la companyia de telefonia que
Arcatel,
que ja ha desaparegut. Per tant, era un esclat. Ara, què ha passat? Que l'últim ajuntament, l'alcaldessa, dues vegades que he parlat amb ella, m'ha dit, hem decidit no donar suport a aquesta Bienal perquè tenim un projecte nou, creiem que això ja ha passat, aquest estil de fer coses i tal, quan és més actual que mai, perquè la Bienal el que feia era reformar cada any i tal. Si s'ha de tornar a fer, com deia el Sergi Bernils, Canals pot quedar en un cantonet, això per descomptat, perquè cap als 80 anys poca cosa pots fer, i s'hauria de fer una cosa on hi hagués un bon pacte polític i un bon pacte amb gent del món de la cultura, perquè si canvia el color polític no pogués dir al govern de torn adéu.
Josep, que anem malament de temps i vull parlar de moltes coses. Recordem que la Bienal es va aturar a la pandèmia, durant la pandèmia del 2019, si no recordo malament, es va fer una el 2020 i ara ha quedat aturada. Volia escoltar el Ramon, que fa estona que està aquí callat, i segurament ell pot parlar també de la Bienal, de la història. L'has viscuda també com a periodista i des de l'altra banda i com a espectador?
Sí, la Bienal, evidentment, ha sigut un gran esdeveniment ciutadà i que ha tingut ressò fora de Sant Cugat, no? I jo, igual que els companys que ara ho comentaven, em va doldre moltíssim que això s'acabés, no? Perquè, a veure, Sant Cugat, cada ciutat té alguna cosa per, alguna marca, no? Per explotar, no?, d'alguna manera. La marca de Sant Cugat, a banda de l'entorn... I que és una ciutat on val la pena viure i tothom vol venir a viure, doncs Sant Cugat té una marca, que és la marca de l'art. I és una ciutat que ha estat vinculada sempre amb el món de l'art, amb els artistes, amb la producció, a la Casa Imat, a l'Escola Catalana Tapís, al monestir, evidentment, etc. Per tant, si una cosa podem presumir és d'aquest tema, i una cosa que teníem única a tot l'estat era la Bienal d'Art. I és incomprensible que això no s'hagi pogut continuar. Estic d'acord amb que això ha sigut una gran pena i una deixadesa impressionant, però bé, les coses van així i no, des de la societat civil podem ajudar, impulsar, ajudar, doncs, a difondre-ho i tal, però quan realment, doncs, els qui ho han de liderar, doncs, no ho volen fer o no es posen d'acord, poca cosa hi podem fer, no? Però sí que és una pena. La Bienal, doncs, sempre era l'esdeveniment de l'any en l'àmbit artístic, no? Recordo, doncs, aquelles grans exposicions en el claustre del monestir, venia, doncs, això que deia el Josep, el president de la Generalitat, a inaugurar-ho. Bueno, era un event importantíssim, no?, del calendari de la ciutat. Però bé, això ja no el tenim i hem de pensar, doncs, en endavant, doncs, si es pogués recuperar o fer alguna cosa similar, no? Perquè, com dic, la marca de Sant Cugat va molt estretament vinculada al món de l'art i això ens ho hem perdut.
Sant Cugat, terra d'artistes. Imma.
Digue'm, haig de comentar alguna cosa. A veure, sens dubte, el projecte és excel·lent, no? I, com ha dit la Mari Carmen, doncs, darrere hi ha un esforç ardu, constant, i vull dir que això només ho sap qui ho fa, no? Jo he participat en la, també en la tercera, en la Bienal d'Escultura, i sé el que és, no? És un treball generós, a més, molt generós. Potser agafo una miqueta el meu paper de crítica, en aquest cas, i a banda, doncs, de valorar el nivell, el projecte, evidentment, etc., i el que era activitat, doncs, pública, etc., crec que la projecció que va tenir pels santcugatencs no va estar gaire, no diria positiva, però sí que els santcugatencs no hem pogut veure aquells artistes reconeguts en exposicions individualitzades. És a dir, artistes boníssims, i se n'han citat alguns aquí, però on han estat les exposicions a Sant Cugat? No se n'han fet. I, per tant, aquest rebot als santcugatencs, és a dir, hem estat presents en el procés, en la Bienal, etc., com a espectadors, però no hem rebut aquella qualitat que podia donar-nos els artistes que han participat en la Bienal. Vull dir que no s'han fet exposicions d'aquests artistes. I també crec que s'havia de potenciar molt els joves que participaven. Bé, com dic, estic actuant ara de crítica.
De crítica,
eh? Malgrat valoro, evidentment, vull dir, tot plegat, però bueno, també haig d'assumir, crec, un paper, doncs, de dir, doncs, una mica equilibrar la balança, no?
Deixeu-me, que ens queda molt poc temps. Volíem recordar també ràpidament, Josep, una altra galeria que també vas fer amb un altre present en aquesta tertúlia, el Ramon, aquí a la plaça d'Octavià, un projecte també molt bonic. Ramon, també et va interessar en un moment, no fa tants anys, no? El món de l'exposició d'art.
Sempre d'alguna manera o altra, doncs, hi he estat vinculat al món de l'art. És un tema que porto molt en dits i bé, va sortir l'ocasió i evidentment amb una persona com tan tossuda com el Josep de poder arrencar un projecte nou allà a la plaça Octavià, en un lloc molt maco, que és bé, en fi, no podíem escollir un altre lloc millor, no, que aquest espai. I amb molta il·lusió, doncs, vam obrir la Galeria Canals, la segona Galeria Canals, perquè la primera encara continuava al carrer de la Creu, i bé, vam estar una època junts i vaig ajudar el Josep amb el que vaig poder, no? Després el Josep va seguint a la seva primera galeria i jo vaig continuar un parell o tres d'anys més sota el nom de Galeria Udó, i bé, fins que vaig veure que no podia compaginar massa la meva feina
amb aquest
sector,
La Imma va exposar.
Ramon, que jo hi vaig exposar.
Sí, la Imma va exposar.
I està molt contenta, eh?
El Sergi també. Sí. Bueno, vam intentar també fer una segona revolució amb els artistes de la ciutat, no?
Sí.
Penso que va ser una llàstima, però bé, el món de l'art també és molt complicat i...
No, de fet el per què no es va continuar aquest espai, que era extraordinari i tal, és aquesta realitat. O sigui, un espai generós, perquè preciós, un arquitecte el va transformar meravellosament bé, amb una moguda extraordinària, seguim movent el món de la cultura, de la política, de la intel·lectualitat, perquè vingués aquí, i això no ens va faltar. Però sí que ens va faltar clients a la ciutat més important de Catalunya, econòmicament, que segueixen avui. No hi ha clients pels espais d'art, ni avui encara.
Ah, aleshores, potser el negoci de l'art ha canviat molt també, vull dir, ara és un negoci que s'ha globalitzat,
no, que has d'estar online,
en fies, sí. Que has d'estar, exacte. I la galeria tradicional ha anat perdent pes, no? Bé, una mica el resultat de tot això és que avui dia hi ha una creperia allà.
Sí. Aquest és un altre tema que... Digues, Ramon.
No, dic que això al final és el resum, no?, de que els espais d'art s'han anat tancant. Malauradament, com deia el Josep, hi hem tingut 10 espais d'art a la ciutat. Pensem que era una ciutat de 20.000 habitants quan passava això. I ara que som una ciutat de 100.000, amb prou feines tenim dos o tres espais i amb dificultats per tirar endavant. No?
A veure, les dificultats hi són. Jo diré que, bueno, que jo ja tinc 76 anys. Me'n vaig cap als 80, que els veig aquí de vora, però no sé si hi arribaré. Llavors, t'he de dir una cosa. En aquests moments sóc un xavalet, com aquell que va començar la galeria, amb 17 anys o així. Què passa en aquests moments? La il·lusió no s'ha de perdre. Aquests som una ciutat d'art, un país d'art, i això ho hem d'exportar i a seguir exportant. Hem d'engrescar quatre ànimes, si cal. Perquè, escolteu, amb teatre s'està fent. Pregunteu a la gent del teatre. Tothom té dificultats. Però, escolteu, l'art és universal. I això ho hem d'explotar com a ciutat.
Em sembla una fantàstica manera de finalitzar aquesta tertúlia, que ja anem molt, molt justos de temps, convidant a la gent que des d'avui fins al juny passi per l'exposició 50 anys, 50 artistes, amb un bon grapat d'artistes que tens allà exposats a la galeria. Josep Canals, moltes gràcies per venir a explicar-nos. Ens hem quedat amb molts temes, m'han quedat moltes ganes d'obrir diferents temes, però portem 45 minuts de xerrada. També volia agrair al Ramon Grau, que està a l'altra banda del fil telefònic, per passar aquesta estona i aquesta xerrada amb nosaltres. El Sergi Bernils, que marxa també a Itàlia, ell sí que va de forma presencial a presentar una exposició. Moltes gràcies també, Sergi.
Sí, molt bé, gràcies per convidar-nos. No, deixa'm trencar un espàs a favor d'en Canals, que moltes vegades entre els artistes diem uf, el Canals projecte ens fa truca per això, per l'altre, però és que si el Canals no existís ens l'hauríem d'inventar, perquè l'art de Sant Cugat sense ell hagués anat molt coix. Ja costa molt engrescar la gent, com dèieu ara, perquè comprin art, perquè entrin a les galeries, però amb la seva insistència, a vegades inclús fer-se més pesat del que hauria de ser. Però bueno, ha aconseguit coses, i les aconseguirà encara, perquè té l'esperit molt jove, i li hem d'agrair. Li hem d'agrair que... I sense gaire canvi, perquè són feines... Em deia la Ima abans, no? Hi ha d'haver més generositat que altra cosa, no?
Sergi, ho sento... Digues, Ramon, ràpidament.
No, dic que ha sigut un gran pioner de l'art d'avantguarda de la nostra ciutat. I la seva hiperactivitat i la seva insistència en fer coses a vegades també han incomodat en els estaments oficials. I jo crec que també això és malauradament és motiu de que s'hagin acabat coses com la Bienal, no? Però com diu el Sergi, si no hi hagués en Josep ens l'hauríem d'inventar, perquè ha sigut i és un gran referent del món de l'art de la ciutat.
Josep, crec que al final és un grandíssim final, eh?
És un grandíssim, no sé, gràcies. No, perquè això és important, perquè molta gent del país també ho creu així.
Moltes gràcies, Mari Carmen Sánchez i Imma Puello, moltes gràcies per venir aquí a l'estudi. I els oients ens tornem a trobar, passarem la Setmana Santa i després continuarem parlant de Sant Jordi. I recordem, a les 3 del migdia tornem a escoltar aquesta tertúlia de cultura, avui amb els 50 anys de la Galeria Canals. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.